Arribats a aquesta hora del matí, ja sabeu que és una hora entre plàcida i intempestiva, plàcida per tots aquells que tot just estiguin llevant a aquesta hora del matí, hagin obert un ull i pensen, mira, tenim encara tot el diumenge per construir, i intempestiva per aquells que, en fi, canalles, diria, en alguns casos, que tot just estan tornant cap a casa després d'una llarga nit. Digue-li cultural, digue-li digue-li d'ambient, digue-li de diversió, i que estan tornant cap a casa, o de feina, fins i tot, i que a aquesta hora començaran a intentar descansar el seu cos al damunt del matalàs. Però aquest moment d'interregne, de xoc de civilitzacions, per entendre'ns, és el que utilitzem des del Via Lliure per desplaçar-nos a un raconet que li tenim un carinyo profund, que és un raconet molt especial, un carreró empedrat d'una ciutat que no han volgut revelar mai exactament on es troba, al final del qual hi ha un edifici que no té gaires pretensions arquitectòniques o artístiques, però que amaga darrere de la seva immensa porta una quantitat ingent de meravelles. És el Basar de les Sorpreses i l'Albert Beorleguis que el regenta amb mà de ferro. Què tal, Albert Beorlegui? Bon dia.
Bon dia, Bundó. Com estàs? Com va
perfectament,
tot?
Perfectament, perfectament.
Sí?
Sí, home, bon, sí. Home. En el primer ja diumenge d'abril, i això sí. Vol dir amb temperatures una miqueta passadetes de voltes, perquè no
sí,
negar-ho.
Sí, no ens passem, eh? Vull dir
sí,
que
sí.
Ha sigut ja està bé la primavera i tot el
sí,
rotllo
sí.
Aquest, però home, poder que...
Ha
és que ja
estem
salt... fregant l'estiu ja gairebé, eh? Vull
ha
dir
sigut
que...
un salt massa bèstia, des del meu punt de vista, però vaja. Va, anem a llegir cartes, et sembla?
Sí. Mira, tenim cartes encara, són del desembre de l'any passat encara, eh? Vull dir
Déu
que per aviat ja saltarem al mes de gener, eh? Són una del 3 i una altra 4 de desembre. La primera és una postal que ens arriba de Madrid, la ve signada la Sílvia, i ens diu el següent: estimats Xavi i Albert, la meravella dels viatges, en el meu cas, és la companyia. Viure un cap de setmana amb ells i xocolata i xurros i teatre i composicions i exposicions i fotos i llums i més llums i gent i molta gent i molta alegria al carrer. Una forta abraçada i bon Nadal, la Sílvia, des d'aquesta postal que ens arriba des de Madrid. I la segona carta és una carta que ens arriba, mira, des de Molins de Rei, ens la signa en Xavier Moreno, crec que és un noi que ens ha escrit en alguna altra ocasió, a veure, de dins extraiem, doncs mira, sí, dos fulls, però mira, estan escrits amb llapis, a més, és una cosa curiosa,
bé,
eh?
Això.
Amb llapis que... Sí.
Últimament no es porta.
Podem dir el següent. Molins de Rei, 3 de desembre del 2023, estimats mestres de la B, Beorlegui i Bundó. Tres raons em fan escriure aquesta carta. La primera, la gran il·lusió que em va fer sentir a través de les vostres veus la meva primera carta enviada al mes de setembre. La segona, la crida rebuda fa un parell de setmanes que provocava l'activació urgent del pla d'emergència més greu dels que disposem al nostre país, molt per sobre dels Inuncat o Infocat, el temut Pluricocat. Estigueu tranquils, els equips de salvament ja ens hem mobilitzat per aconseguir tornar a la normalitat el més aviat possible. I la tercera, el sobresalt que he patit aquest matí trobant-me estirat al llit mentre us escoltava pacientment parlar sobre la B baixa d'Evident. A la pregunta de l'Albert al Xavi, has vist Willow? Aquest ha respost un innocent no.
Sí.
I de sobte, el cor se m'ha aturat i he sentit el rampell d'aixecar-me a escriure-ho per prevenir-te, Xavi, que no et pots perdre aquesta meravellosa història d'aventures. Recordo com si fos avui que la vaig veure a l'extingit cinema Niça quan tenia 14 anys, en aquelles sessions contínues amb un amic de la infantesa, la setmana de l'estrena. Ens vam plantar al cinema un dimecres, dia de l'espectador, la primera sessió de la tarda, pels vols de les 4. Érem els únics a la sala i vam gaudir tant que quan va acabar ens vam quedar a la sala i la vam tornar a veure. Fa uns mesos la vaig tornar a veure a casa acompanyat dels meus fills i mentalment em vaig traslladar a aquell cinema, imaginant-me baixant per les rampes de neu sobre aquell escut fugint dels dolents mentre sonava aquella meravellosa música de James Horner. Aprofito també per felicitar-vos el Nadal i desitjar-vos un feliç any nou i reitero, llarga vida al Basar de les Patates i a la Tertúlia de les Sorpreses. El Xavier Moreno des de Molins de Rei. Quina carta més simpàtica també,
molt,
eh?
Molt fantàstica. Moltíssimes gràcies a ell i, evidentment, a la Sílvia, aquesta carta que ens envieu també des de Madrid. Ja sabeu que podeu seguir-les enviant, encara que no us hagueu sentit llançats en el seu moment pel Pluricocat, podeu, en fi, la onada d'arribada de cartes hauria de ser més regular al llarg de l'any, si pot ser.
Sí, ja, perquè si no ve una allau, llavors estem al mes d'abril, que encara estem llegint cartes del de desembre. Vull
correcte. Sí, tot una miqueta més tranquil. O sigui que ara també, si voleu anar enviant cartes d'aquestes primaverals o de plans d'estiu, el que vulgueu. O fins i tot aquesta època, que també jo ja entenc que és una època que la gent comença a sortir més i és més agradable sortir fora i es presta menys a la reflexió íntima d'una casa o d'una habitació, però també podeu explicar-nos què esteu fent, de si esteu aprofitant aquests matins de cap de setmana perquè fa una miqueta més de bon temps o fins i tot els dies que ha plogut, per explicar-nos què és el que feu, gairebé rutines o què és el que veieu des de casa o el que us interessa, en tot cas. Bé, ja sabeu que podeu fer-ho al Bazar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 a Barcelona. I com sempre, l'acord és que el Beurlegui les llegirà totes per antena i un cop llegides les respondrà una per una. Bé, vaig al Beurlegui Express, com és habitual, que consti que confio en tu perquè mai fa... Mira, allà el tenim, perfecte, sí, lluent, sí, net, perfecte, set de revista. Mm-hmm. Bandereta al canto.
Sí.
N'hi ha prou... A veure, home.
Sí, bueno.
Escolta'm.
Clar. A veure...
A pujar el nivell de dificultat, perquè aquesta ja la vam veure fa dues setmanes.
Doncs buscarem notícies que siguin d'un país molt remot perquè el nen pugui endevinar la bandereta. És que, Xavi, ja està bé,
La ciutat de Barcelona. Aquesta és com vam parlar, de l'autobús, no?
Sí, fa un parell de setmanes hem parlat de l'autobús, sí. Avui no anem per això a Vallvidrera, crec que va ser quan vam anar a recordar aquella història tan maca d'aquell conductor d'autobús que li van fer un homenatge quan es va jubilar, sinó que anem a un supermercat del centre de Barcelona, d'aquests que està obert 24 hores al dia.
Ui.
De fet, a veure, qualsevol establiment d'aquest serviria, però no, anem a un que està obert i que, a més, sempre hi ha molta gent. Vull dir que ens permetrà també socialitzar una mica. Estàs a punt? Vaja, no que falta que agafis jerseiet perquè, a més, anem a Barcelona, vull dir que la cosa no... Vale, doncs va, anem a Barcelona.
És de guiris, el súper aquest?
Bueno, és aquests que estan oberts i que han 24 hores al dia, que tot, evidentment, clar, és que...
No, si no para aquestes hores del matí, mira. Sí, mira la cua que hi ha per anar pagant.
Aquí, és que... Jo diria que aquí es produeix el xoc de civilitzacions que deies abans, Vull dir, hi ha els primers, diguem-ne, visitants que són els que s'acaben de llevar i, ai, m'he deixat el cafè per entendre'ns, l'he acabat i vaig a buscar-ne un, Però també venen els últims noctàmbuls. Mira, aquella colla que es veus allà.
Home, ja es veu.
Aquesta aquests... de begudes alcohòliques
han vingut... Sí, estan perjudicadets, aquests.
Sí. Ui, estan hipotecats, Vull dir que... Sí.
Hipotecats, M'agrada bastant el concepte.
Mira, avui hem anat aquí perquè ens volem fer ressò d'una enquesta que arreu de l'estat espanyol ha fet una empresa d'alarmes anomenada STC, a 10.000 supermercats, preguntant sobre quin és el producte que es roba més.
Ah, sí, és veritat, ho vaig llegir.
El rànquing l'encapçala l'oli, que ja sabem que s'ha encarit moltíssim els darrers mesos, seguit dels vins i fins i tot productes d'afaitar. Però també és curiós perquè cada comunitat autònoma té els seus preferits. Sense ser el producte més afortat, a Galícia, per exemple, destaca el pop, que és el més robat. Al País Basc, la cosmètica, a La Rioja, la xocolata, i a Andalusia, el formatge, i a València, el que roba més és el cafè. En el conjunt de l'Estat, el valor del que es roba arriba cada any als 1.500 milions d'euros.
Quina barbaritat,
per tant, no estem parlant de cap tonteria.
I a Catalunya, què?
Mira, a Catalunya no és l'excepció i el que es roba més és l'oli, els licors, el cafè, les escopinyes, la xocolata... Les escopinyes, tu. La xocolata i el cava.
Déu meu.
I tret de l'oli, en què sí que podem dir que és un producte de primera necessitat, ja veus que la resta... A veure, d'acord que el cafè poder sí, però les escopinyes, a no ser que sigui per acompanyar el vermutet, i la xocolata, que per mi sí que és imprescindible, però home, no és allò que sigui de primera necessitat, no?
No podríem definir-ho així. No.
Clar que sí. Més enllà de l'incivisme que comporta aquestes accions i excloent de la necessitat, que tampoc l'acceptem, però que seria, diguem, més comprensible d'entendre, ignorem el motiu per al qual es decideix no passar per caixa per pagar aquests productes, però sí que sabem que dedicarem un nou Bazar de les Sorpreses, el que farà el número 346, a un d'aquests elements ben present a les celebracions. L'anomenem xampany, escumós o aigua de Sant Sadurní d'Anoia. Avui, la lletra C. La C de cava.
Mira que s'ha fet una feina en els últims anys, sobretot, per intentar extreure una imatge molt vinculada al cava com una beguda de celebració, no? Mm-hmm. Com d'extraordinària, una mica, no? Que això s'entén que es treballa perquè des d'aquest punt de vista a vegades el vi sembla una cosa, no diré ordinària, però déu-n'hi-do,
sí,
com una beguda qualsevol,
quotidiana, sí.
Exacte, mm-hmm. I el cava no, no? Però s'està mm-hmm. treballant des del canvi d'actitud. Jo crec que no ho han aconseguit encara, però s'està treballant. Està molt lligat, no, el cava encara, el tema de la celebració.
Home, sí. Jo diria que és també una actitud, vull dir que hi ha qui treu cava a la mínima, eh?
Sí,
qualsevol
sí, sí, sí.
Visita de casa, patapam, el cava, perquè, home, no ens enganyem, no? Tal com dius, està lligat a les celebracions, aniversaris, casaments, banquets, anuncis importants. El cava, no ens enganyem, fa festa.
Home, aquell mateix moment, d'obrir-lo.
Clar. És que està envoltat d'un cert ritual, les copes que han de ser d'una determinada mena de manera, l'obertura del cava amb el soroll que fa, el repartiment, les bombolletes, el brindis del que en parlarem, tot està, diguem-ne, envoltat d'un ritual que és molt maco. I, a més, no només el tenim als àpats, també en moments especials de celebració, com, què sé jo, quan se celebra el triomf d'alguna competició, que és allò que veiem, no?, sobretot automobilística, allò de sacsejar l'ampolla
sí,
i llavors
sí.
obrir-la, no? I és curiós, perquè aquest costum arrenca des de fa més d'un segle, l'any 1907, quan es va fer el Pequín-París, on va haver una quarantena d'automòbils que van sortir de la capital de Xina, només 5 en van arribar a França, i el premi, home, no és que fos molt generós, perquè era una ampolla de xampany.
Ah, era el premi, una ampolla de xampany.
El premi era una ampolla de xampany, que suposo que no el devien obrir en aquell moment.
No, clar, imagina't.
Perquè si no, ja ha arribat i pom,
sí,
ja s'ha acabat,
sí,
no?
S'ha acabat el premi.
Això mateix, des de mitjans dels anys 60 sí que hi ha la tradició de banyar en públic amb cava per celebrar la victòria.
De veritat, O sigui, si l'esforç d'anar des de Pequín a París i que la meitat o un 70% dels vehicles no arribin és que et donin una ampolleta de cava,
sí,
ja ha de ser bona,
dius,
Ja ha de ser bona,
I a més no oblidem que trobem la tradició també de trencar una ampolla de cava a la proa d'un vaixell, a la seva varada, no?, que és quan es posa al mar. El ritual és antiquíssim i substitueix l'inicial que es feia i que, segons es diu, era quan el fet de posar un vaixell al mar i, per tant, doncs, desafiar les convencions d'estrenar-lo, això suposava que s'havia de fer un sacrifici.
Un sacrifici?
Els vikings, sí, un sacrifici que, evidentment, havia de ser humà.
Què?
Sí, els vikings immolaven enemics posant-los sota el vaixell quan aquest baixava al mar, que era una manera, diguem-ne, de demanar permís a les deïtats marítimes que hi hauria un vaixell que, bé, doncs seria un intrus, que en el fons és això, no? Sí, no massa subtil, aquestes estrenes no són,
Bueno, vull dir doncs que diguem, millor trencar una ampolla de cava, la veritat.
Millor que sí,
Que un ésser humà més, allà lligat al fons.
No, a més, clar, lligat allà, a més, clar, imagina't el cruixir d'ossos que es devia sentir
quan
baixava el vaixell, Vull dir que havia de ser una mica impressionant, Perquè, a més, si no es fa amb això de l'ampolla, doncs també diuen que porta mala sort, el que no deixa de ser, evidentment, no deixa de no ser una superstició, però atenció, perquè quan es va avarar el Titanic no va haver-hi ampolla de xampany que s'estrenés. I tots recordem què és el que va passar.
Home, el senyor Marcel·lí Virgili ho sap perfectament, no?
Que és correcte.
I segurament deu saber el motiu pel qual no es va trencar l'ampolla de cava.
El que també és antic, però no tant com pensem, és la manera d'elaborar-lo.
De moment, per cert, estàs parlant sobretot de xampany més que de cava, no? O què?
Sí, a veure, hem de fer una precisió que ja se sap, però que, vaja, que convé s'ho poder recordar una mica, no? Estem parlant d'una beguda elaborada segons un mètode que és propi de la regió de la Xampanya, a França, que tradicionalment s'anomenava així a tot escumós que es feia d'aquesta manera, però l'any 86, el 1986, es va establir una denominació d'origen per la qual només es pot anomenar xampany el que es fa en aquell lloc de França. Per això nosaltres l'anomenem cava. I encara que és curiós, a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció com hem interioritzat completament aquesta paraula de cava. A mi, fonèticament, resulta infinitament millor xampany, que és una paraula més festiva, més alegre, més enjugassada. El cava, ostres, ens remet, d'acord, sí, a un element, diguem-ne, com molt rural. La terra ens remet, diguem-ne, a l'origen, però xampany a mi, no sé, m'agrada més, I ja
li dona, li dona un aire, potser...
Un sacrilegi,
Ui, sí, aquí tindràs una pila de gent llançant-te del coll.
Sí.
Estem parlant de la paraula, no del contingut.
Sí, sí,
que
de la paraula, no del contingut,
T'omple més la boca i té un aire, fins i tot, que aquí és molt... a vegades els mals que tenim a casa nostra, no? Que és el reconeixement d'una paraula que té un punt d'exotisme, no? El
clar,
propi el
sí.
Xampany, ja saps que no és una paraula, diguem-ne, que tingui les arrels fermes a Catalunya. Llavors, per tant, li dona aquest aire com d'un cert, fins i tot esnobisme, et diria, en algun cas.
Sí, també és veritat que el xampany sempre s'havia utilitzat moltíssim. Jo recordo que de nano tothom utilitzava la paraula xampany. Va ser després, quan ja era adolescent, que es va intentar canviar el cava, i a més, amb gran fortuna. Només em poso estrictament amb la paraula.
Sí, 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 sí,
pel
sí.
que fa al contingut, escolta, aquí tenim caves estupendos, només
sí,
faltaria,
sí.
Vull dir que... I res, tal com dèiem, tot comença, com dèiem, en aquesta regió, al nord-est de França, des de temps antiquíssims hi havia hagut vinyes, però no és fins a finals del segle XVII quan es comencen a embotellar vins poc abans d'acabar la primera fermentació, per tal de conservar millor les aromes. I se'n van adonar que apareixien llavors unes bombolletes i que les ampolles esclataven, de manera que van anomenar aquest tipus de beguda els vins del diable, perquè esclataven, o saltataps, precisament per l'efecte que produïen. I es diu que va ser un monjo benedictí, un tal Pierre Peignon, que es va dedicar a millorar el seu procés d'elaboració, i va ser llavors quan es va embotellar amb vidres, això sí, molt gruixuts, i un tap de suro perquè aguantés la pressió.
Has dit Pierre Peignon?
Sí.
No és el Pierre... O sigui, és el qui dona nom al Dom Perignon?
Sí, jo suposo que... No sé exactament, però vaja, el Dom Perignon, per entendre'ns, que tenim a les botigues, és el que dona nom o està fet amb honor seu, eh? Això, vaja, sense cap mena de dubte. A casa nostra, tot plegat arrenca, doncs, home, molt més tard, gairebé dos segles més tard, a la segona meitat del segle XIX, es fa servir el mateix mètode, però utilitzant varietats de raïm autòctones del Penedès, de manera que els primers xampanys catalans, com se'ls anomenen, es presenten a l'Exposició Universal de París de l'any 1867. 20 anys més tard arriba la temuda plaga de la filoxera, que va arruïnar els cultius i que va provocar, tots sabem, una veritable hecatomba. I llavors, clar, es va quedar a començar de nou, renovant les varietats, i durant els anys 20 és del segle passat és quan comença una expansió a nivell mundial que encara continua amb gran èxit. El xampany i el cava sempre han anat associats, doncs, allò que dèiem, al luxe, a la sofisticació, a una certa elegància, però quina podríem dir que és l'ampolla més cara del món?
Home... no sé quina és la més cara del món, però vaja, deu ser alguna que tingui alguna cosa especial o que sigui molt antiga. Tampoc, no sé...
Sí.
És una d'aquelles coses que et preguntes, no? A vegades el preu de determinats vins o de caves, que no sigui perquè és molt singular, però en canvi sigui imbevible, eh? Perquè és tan antic i tan especial que gairebé el valor el té perquè està tancada.
Doncs sí, efectivament. Jo diria que, bueno, el que apuntes tu, no? El que marca el preu d'una ampolla és essencialment, doncs això, la seva singularitat. El fet que no en trobaràs cap altra exactament igual. Es diu que l'ampolla més cara costa prop de 2 milions d'euros, però perquè està incrustada de diamants, el que, home, molt de mèrit no té, perquè
no,
agafes
no.
qualsevol ampolla, li poses diamants, sí, patapam, 2 milions d'euros. Home, doncs no massa mèrit, la veritat, no? Ara, no se t'acudeixi llavors a tirar-la al contenidor verd quan acabes, pum,
home,
anem al verd.
No, home,
això si de cas no, eh? Vull dir que... No, jo parlo d'ampolles realment valuoses, però per la seva història, no? Com el xampany, per exemple, del Ritz-Carlton de Moscou, que disposa d'un celler amb ampolles que daten de l'any 1916 i que van ser enviades en vaixell als tsars de Rússia pocs mesos abans de la famosa revolució de l'any 17. El vaixell que transportava aquestes ampolles es va enfonsar i van haver de passar 60 anys fins a 1997 en què es van recuperar aquestes ampolles. I cada una d'elles es ven per uns 250.000 euros. O sigui que déu-n'hi-do per entendre'ns el preu. I no tant que ara podria ser l'ampolla de xampany més antiga conservada, que podria tenir el Bob de, no sé, uns 240 anys. Es va trobar a l'any 2010 amb una trentena d'ampolles més i també, curiosament, en un vaixell enfonsat al mar Bàltic. Es pensa que podrien pertànyer a una enviament que va tenir lloc als vols de l'any del senyor de 1780 entre llavors rei de França, Lluís XVI, i l'emperadriu Catalina II de Rússia. I aquest xampany, anomenat Bev Clicquot, es va començar a produir l'any 1772 i es va deixar de fabricar a la Revolució Francesa. Per tant, doncs, en un període molt concret de la història. Cada ampolla podria valdre uns 60.000 euros, que està bé, però clar, no són els 250.000 que abans hem comentat del Ritz-Carlton. I ja que estem a França, doncs va, una copa que hi té molta relació, la copa Maria Antonieta. Oh.
De fet, hi ha diversos tipus de copa, de copes, i que hem vist al llarg del temps, no?, per veure i cava o xampany, no?
Sí. A veure, la que es porta ara és la copa flauta, que es diu, no? Mm-hmm. Que és aquella allargada, que segons els experts impedeix que la beguda perdi la frescor i també el gas, però jo admeto la meva absoluta debilitat, possiblement per la història més o menys llegendària que hi ha al darrere, per la copa Maria Antonieta, que té aquest nom en honor de l'esposa rei de França, Lluís XVI, tot i que també se l'anomena la copa Pompadour, perquè està relacionada amb una de les amants del seu predecessor, és a dir, de Lluís XV. Aquesta copa Maria Antonieta té forma de banyera, és aquella copa clàssica que hem vist a les pel·lícules dels anys 30 i 40, és de diàmetre gran, i la llegenda diu que el motlle original es va obtenir del pit esquerre de Maria Antonieta o de Madame Pompadour. A veure, jo segur que aquesta història no és veritat, però com a història és deliciosa que, òbviament, la compro. Com deliciosa també és la primera representació pictòrica del xampany en un quadre de Jean-François de Troyes.
Qui era aquest Jean-François de Troyes?
Sí.
Que, per cert, ara penjarem la foto del quadre, si algú la vol veure a la xarxa del programa.
Sí, és un quadre deliciós. De Troyes va ser un pintor francès d'estil rococó que va viure entre els segles XVII i XVIII. Té obres sobretot religioses, però també mitològiques, històriques, molt pròpia de l'època, per entendre'ns, no? La seva producció més interessant, però, són una sèrie de pintures, de miniatures que retraten escenes de la vida quotidiana, que, en el fons, amb el temps es converteixen en veritables documents gairebé sociològics o antropològics. I una d'elles és una pintura que porta per nom l'esmorzar d'ostres. Va ser pintat l'any 1735, on és la primera vegada en una pintura en què es representa el xampany. I en aquest quadre es veuen uns nobles amb els seus luxosos vestits, les seves perruques emblanquinades, degustant, doncs això sí, un plat d'ostres i brindant amb una certa solemnitat. Brindant, òbviament, amb xampany. I ja que parlem de brindis...
Aquest moment de la, en fi, de la tradició, no? del ritual de brindar, se sap d'on ve això?
Sí, és un moment... jo sempre tinc molta debilitat per les brindis, perquè és un moment, diguem-ne, d'una certa solemnitat, en què les converses s'aturen, els comensals s'aixequen, alcen les copes, i aquí ja depèn, evidentment, de la inspiració de qui proposa el brindis, A vegades està més o menys encertat, però és el moment en què es poden dir coses, per entendre'ns, que tenen aquesta pàtina d'indulgència, no? De dir, escolta, fas una declaració, per entendre'ns, de principis. L'origen, evidentment, del brindis és desconegut, tot i que es diu que antigament era un senyal de confiança, perquè les copes dringaven i part del líquid d'una anava a parar a l'altra com a senyal de que no estaven enverinades. És a dir, un senyal de confiança, També es diu que brindant es posa en relleu el cinc...
És fort això que estàs dient, perquè, clar, en circumstàncies i moments de la història era una demostració de que és igual que begui jo que tu d'aquesta copa, perquè al final, en principi, ens tenim tanta confiança que un no matarà l'altre a través d'un verí, És boníssim,
això. Sí, jo m'imagino ara dirigents, diguem-ne, més o menys grans dirigents mundials, tots estem pensant que si jo en Biden, en Putin, en tota aquesta colla, si haguessin de fer algun brindis, segurament que també mirarien molt de reull, També es diu que, bueno, la tradició diu que brindant es posen de relleu els cinc sentits, no? D'una banda, la vista, és a dir, es veu en ve baixa la copa, el tacte, quan agafes la copa freda, l'olfacte, quan olores el cava, el gust, quan el veus, i, naturalment, l'oïda, que és amb el dringar de copes. I el que es diu a brindis, home, ja va una mica a l'elecció de cadascú, no? Des de desitjar bona salut, fer un anunci important, llavors hi ha la interjecció, em sembla una mica barateta, allò del xin-xin, El més prosaic, sinalari, això, xin-xin,
Tin, tin.
I allò si del Sant Hilari...
Ai, no, calla, el Sant Hilari no,
Que allò, si de cas no, vull dir que...
El que no se l'acabi.
Però sí, són aquelles coses que, bueno, clar, escolta, quan es brinda no sempre es té la inspiració a punt, no? Vull dir que... Va, i ja que estem en brindis, home...
No m'imagino, perdona, la cor de Maria Antonieta fent Sant Hilari, tampoc, Vull dir que, no?, aquella mirada dient Sant Hilari... No, ni res similar.
Va, ja que estem en brindis, el més famós de tots que estaran pensant els nostres oients. Evidentment, el de la Traviata.
Viviamo, viviamo degli eti carici, che la bellezza riviola, e là fuggevo, fuggevo l'ora, si ne via voluta. Viviamo i dolci frenesi, che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore ogni possedeva. Viviamo, amore, amore fra i carici più caldi baci avrà.
Quina meravella, eh?
Home, sí, sí. És aquelles peces que per vegades que l'hagis escoltat, perquè mira que el Brindis de la Traviata, com en general tota l'òpera extraordinària de Giuseppe Verdi, eh? Mai t'acaba de cansar, eh? Podria ja el primer moment que dius, home, podria ja no caldria, però després quan hi entres, i més amb aquesta versió extraordinària del Luciano Pavarotti, doncs t'acabes engrescant. I sì, efectivament, aquí tenim el Libiamo nell'Lieti Calici, el Baguem alegres dels calzes, que és el fragment més conegut d'aquesta obra mestra de Giuseppe Verdi, composta l'any 1852, basada en un relat més o menys autobiogràfic d'Alexandre Dumas. És el final del primer acte, té lloc a casa de Violeta, que és la cortesana, la protagonista, i el brindis es diu una frase d'aquelles magnífiques. Quan, els que som una mica aficionats a l'òpera, quan ara podem llegir, tenim la sort de llegir els subtítols quan anem a l'òpera, te n'adones de la riquesa que té dels llibrets, no? I en el cas de la Traviata, crec que va ser Francesco Maria Piave, quan el que es diu, diu allò de tot el que no és plaer és bogeria, gaudim fugaz i ràpid, són les delícies de l'amor. És una flor que neix i mor i no es pot gaudir més. Per tant, és tot el compendi del personatge, evidentment, de la Violeta, que és la cortesana.
Un carpe diem de manual, diguem-ne, no?
Això mateix, carpe diem de manual i frívol, per entendre'ns,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
I si ràpid i fugaz és l'amor, doncs ràpida i fugaz també és una polca, la polca del xampany.
No sé si aquest és d'aquestes que puguin haver sonat en el concert d'any nou, que també és una època precisament que
sí,
s'obren
segur
moltes ampolles, no? Que es fa cada any a Viena, eh? Aquesta polca del xampany.
A veure, no és les Roses del Sur, no és el Vals de l'Emperador, però sí que no és el Danubi Blau, però sí que és una de les polques, diguem-ne, molt alegres, molt festives. Ja veus que al principi...
Ni la marxa Radetzky,
timbal...
no?
Ah, això mateix, ni de la marxa Radetzky, no? En el seu moment va ser definida com una broma musical, és una breu composició del rei dels valsos, en Johann Strauss II, el fill, va ser composta l'any 1858 durant una gira que va fer per Rússia i va ser estrenada a Pavlovsk, a Sant Petersburg, durant el seu concert d'estiu. Mm-hmm. Gairebé 100 anys més tard, a l'agost de l'any 1946, una pel·lícula amb xampany que ens feia patir molt. Encadenados.
Señor Devlin, qué alegría, se acuerda de mí.
Señora.
Fantástico, los jóvenes no suelen tener buena memoria. Uy, el champán, esto es algo que me encanta. Me permite.
Què, aquest Hitchcock, Beurlegui?
Aquí tenim una de les obres mestres d'aquest gran mestre, que és Alfred Hitchcock, collita del 46, amb en Cary Grant, la Ingrid Bergman, el Claude Rains. És la història d'una noia que, per raons d'estat, es veu obligada a casar-se amb un antic nazi mentre s'enamora d'un agent secret. I el moment culminant és aquest que estem escoltant, on en una festa l'esposa ha de robar al seu marit la clau del celler on hi ha el xampany perquè la gent pugui trobar proves d'urani enriquit que estan amagades en unes ampolles. Tot ha d'anar sobreprevist, sempre i quan no s'acabi el xampany i el marit, evidentment, no trobi a falta la clau. Una obra de les grans obres mestres d'Alfred Hitchcock de la dècada dels anys 40, que ja està atapeïda de grans pel·lícules i que, per qui la vulgui repassar o descobrir, les pot trobar a Movistar i a Contraplus.
Doncs avui, amb aquesta celebració que suposa el cava o el xampany, hem volgut també viatjar-hi a través d'aquesta col·lecció meravellosa, aquest petit celler que tens a l'interior del Bazar de les Sorpreses. Perquè és que hauràs de posar-te una alarma un dia perquè t'entraran
sí,
aquí
sí.
A endur-se... Perquè, efectivament, no ho negarem, hi ha rampoines a dintre, però, per
sí,
altra banda, també
no
hi, ha coses
de, sí.
Hi ha coses d'altíssim valor que millor que ho tinguem ben controlat. Beurlegui, com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies, una abraçada ben forta i ens trobem diumenge que ve.
Bundó, igualment, que vagi molt bé.
Adéu-siau.